Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres.
Què tal? Molt bona tarda a tothom. Us saludem quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Estem en directe a Constantí Ràdio. Això és Converses de Cafè, la tertúlia dels dimecres. Una setmana més. Des d'ara i fins a les 6 us acompanyarem per parlar de l'actualitat. Avui, evidentment, encara en xoc pel greu accident químic que es va produir ahir a la tarda al polígon sud de Tarragona, a l'empresa Iquoxe, a la Canonja. De moment amb un balanç de 2 persones mortes i 8 ferits de diversa consideració. Un greu incident, novament, que va colpejar el Camp de Tarragona, a la indústria petroquímica, i una forta explosió que es va fer sentir a molts quilòmetres de distància, fins i tot de forma molt intensa aquí a Constantí, i que una vegada més ha deixat molts interrogants entre sobretot la població, no? Per com van funcionar els protocols de seguretat, com es va informar a la població, i la pregunta que es feia molta gent, no? Per què no van sonar, per què no es van activar les sirenes de risc químic en un accident d'aquesta magnitud. M'imagino que molts de vosaltres vau sentir aquest impacte. Nosaltres, que estàvem aquí a aquesta casa, en aquest edifici, doncs vam sentir també un cop molt fort a la porta de vidre de baix, i suposo que és una mica el que molts de vosaltres també devíeu escoltar des del punt on us trobàveu. Àlex, tu em comentaves, no?, que des de casa teva també...
Sí, sí, va temblar tots els vidres i la porta del balcó, però un temblor que carai, digo, aquesta explosió no és un petardo, això és altra cosa. I vaig pujar a dalt al terrat, i des del terrat vaig veure el fum i les flames. I llavors ja vaig fer un càlcul, digo, allò està per la BAF. I vaig pensar que era la BAF i era la del costat.
Sí, ara parlarem de tot això, de tot el debat que s'ha generat, no?, per com ha funcionat o com no ha funcionat aquest protocol, aquestes informacions, aquesta descoordinació, aquestes contradiccions entre les informacions que anàvem rebent de fonts oficials ahir i del tema de les sirenes. Però abans, permeteu-me que us saludi a tots, perquè he donat pas a l'Àlex i no us he saludat. A Jaume Vilanova, què tal?
Hola, hola, bona tarda.
Bona tarda, Obdúlia Bofarull, què tal, Obdúlia?
Bé, bona tarda.
El Javier Reynoso, Javi, què tal?
Hola, bona tarda.
I Javier Gavaldà, què tal, bona tarda també.
Bona.
Com dèiem, suposo que vau també percebre, no?, aquest impacte, Jaume.
Com tothom. Mm. O sigui, ara, tothom més o menys diem el mateix, no? És com quan toca la loteria, el reportatge sempre és unes senyores amb una ampolla aixecada, doncs aquesta vegada tothom amb els d'allò per corbata, però vull dir que és una cosa que tots l'hem viscut més o menys igual. Més o menys igual. A ell li semblava que ho havia localitzat bé, jo des de casa deia que potser era la benzinera que tenim sota mateix, perquè venia amb aquella direcció. En fi, és igual.
No, jo és que des de casa...
És que bé, en línia recta no estem massa lluny d'allà on va petar.
Per això.
I a més, entremig no hi ha res. Des de les cases d'aquí del poble
no,
fins
no
a
allà,
no hi ha res entremig.
Home, la casa aquella que li va entrar, aquell tros de ferro per la porta que el va anar al pis de baix.
Si ho hauria sigut...
No, però vull dir que no hi ha cap accident orogràfic, ja, no hi ha cap muntanya... Ja. Ni...
Si hauria sigut la benzinera, s'ho hauria notat molt més.
Sí,
poble,
però clar, com que no hi estem acostumats, llavors la imaginació vola, no? I quan sents una cosa així, t'imagines el pitjor.
Ja, sí.
I aquesta vegada va ser veritat.
Dúlia.
En el primer instant, suposo que tothom se fa la seva pel·lícula. El meu fill diu que li va semblar que s'ensorrava a l'església o en alguna casa vella d'allà. I jo estava al carrer Sant Pere i em va donar, com això, a l'Àlex, una sensació de que la porta de baix d'aquella casa li haguessin picat un sotrac a les portes. Però jo no vaig pensar en petroquímica ni en res d'explosió. Jo dic, que serà això, com una mica de terratrèmol o jo què sé. Vaig marxar d'aquella casa, vaig anar a casa del meu fill, llavors ja vaig veure per la tele el que van continuar dient. Vull dir que al primer instant jo no vaig pensar en petroquímiques.
Mm-hmm. No?
No, jo no.
Ah, bueno. Jo estava a casa i també estava... Jo no me'n vaig enterar massa, eh? I estava allí a l'ordenador barallant-me amb una cosa que no em sortia i la dona diu, ostres, diu, s'ha sentit un cop un petar molt fort. I vam anar cap allí al balcó, que ella tenia baixada la persiana, vam aixecar la persiana, igual que l'Àlex, a mi em dona en línia recta, això. Ja vaig veure aquella flamarada que hi ha, no?, aquella flama que hi ha contínua, bastant molt més grossa del normal, i el primer que vaig fer li vaig dir, tanca, baixem les persianes, però això sense saber res. Dic, i posem la tele a veure què passa, no? Però el de les alarmes per mi és vergonyós. Les sirenes, vull dir, eh?
Sí, ara hi entrem, sí, Javi, sí, perquè sí. Crec que és un tema que avui se n'està parlant molt, no?
Sí, home.
Javier Gavaldà, tu en el teu cas deies que no vas sentir res,
absolutament.
No?
Absolutament. I em va trucar la meva dona, que estava a 50 metres, corre, que no sé què, que tanca, que no sé... I llavors va ser quan també vaig sortir al balcó, que també em veia allò, i vaig veure la flama de lluny. No es veia una gran flamarada, i a més ja era fos, el fum no el veia, i tothom deia això, i al posar la tele ja van dir que no calia que es confinés sinó la Canonja i Vilaseca.
És que inicialment, i ara ja anem amb tot el desencadenant del caos i de l'angoixa que ja produeix un fet com aquest, no?, entre la gent que estem a prop, entre la gent que vivim a prop de la indústria química, que evidentment estem encara molt més sensibilitzats, no?, amb aquests perills i amb aquests riscos, i tot l'efecte que es desencadena, no?, a través d'aquestes informacions contradictòries, no?, que a través de les xarxes socials apareixen, després comencen a circular, no?, aquesta immediatesa, vivim en aquesta societat i en aquest món de la immediatesa, de les xarxes socials, i les informacions eren molt contradictòries. El que preocupa més és el fet, doncs, que des de fonts oficials, en aquest cas des de Protecció Civil, també hi hagués aquesta sensació de que anaven apareixent informacions contradictòries pràcticament a cada minut, no? I una de les primeres informacions deia que tots els municipis, entre ells Constantí, Tarragona, a banda de la Canonja, Vilaseca, Salou, etc., que també es confinés tothom a casa seva. Poc després, ja al cap de 5-10 minuts, tornaven a fer una publicació a través de Twitter on deien que no, que es restringia aquest confinament només a la Canonja i a Vilaseca, però sí que inicialment la primera informació va ser aquesta, no? I això suposo que genera, doncs, aquesta sensació de confusió i d'angoixa entre tota la gent, no? I anem amb el que deia el Xavier, que crec que és el debat més important que ens plantegem, no? Perquè estem acostumats cada 6 mesos a fer aquests simulacres de... 2 vegades a l'any es fan els simulacres, sí.
El debat més important no és pas aquest.
No, jo et parlo del que s'està parlant a peu de carrer, després anem amb un altre, però aquest és un.
És un dels debats que és important, però no és pas el més important.
No, però jo t'estic parlant que és un dels debats que a peu de carrer s'està parlant i que la gent ahir, doncs, se'n feia més ressò. I és aquest per què no van sonar les sirenes de risc químic, quan evidentment estem acostumats a aquests simulacres que es fan periòdicament 2 vegades a l'any, en què ens diuen que en cas d'accident químic quines són les mesures que s'han de prendre, que en cas de que hi hagi un accident s'activarien aquestes sirenes que sonen d'aquesta manera i que el que s'ha de fer és confinar-se, i ahir es produeix un accident i no s'activen les sirenes, segons la Conselleria d'Interior, perquè el nivell de toxicitat no ho requeria. Immediatament després, el mateix conseller d'Interior, el senyor Buch, deia que, tot i això, preventivament recomanava que la gent no sortís de casa. Llavors, és una mica...
Això és el que crea més confusió per mi, eh? El que et diguin primer una cosa, després una altra,
no sé,
i vinga.
No sabem com
interpretar això. A lo millor no és que no estem ben informats, és el que ens passa. O hauran informat en el seu moment uns pamfletos que havia, que jo recordo d'haver-los llegit, però ni me recordo el que posaven. Lo ficava no sé què de les sirenes, si sonen així, si sonen d'altra manera, no sé. I la veritat també ha sigut una mica, jo m'he despreocupat de saber, jo més o menys sé com sonen les sirenes de les fàbriques perquè he treballat sempre en fàbriques i conec els sonidos de les fàbriques, però no me vaig preocupar mai de saber què he de fer quan son aquí. Què he de fer per a quan són aquí? No ho sé. Sé que m'he de confinar i ja està. Però no sé què he de fer, què determinació pren, si sortir corrents o ficar-me a casa, i si me fico a casa igual és pitjor, vet a saber. No estem ben informats.
Dius que et van donar un paper i que no te l'has mirat, i clar, sí. llavors ja no sé com se t'ha informat.
Jo digo que és culpa meva, que
sempre, digues sempre que, mates el missatger,
digues que no, sí, no, digues que no estàs ben informat, però sembla que aquell programa els més el tenim, o menys.
No, no el tinc. Sé que van repartir uns programes, uns pamfletos.
Els pamfletos aquells de que sonarà la sirena, però no crec que s'ho miri gaire gent, allò. No.
Bueno. Sí, però...
No, surt, però...
Jo visco... Les
escoles sí, eh?
La sirena deu estar a 50 metres de casa.
Sí,
no la sento. No. Tinc doble vidre tot arreu, doncs no la sento.
I el que vol dir...
Després potser està feta perquè es campi el sonido així i no cap baix, no ho sé, però no la sento i no sóc sort, eh?
Jo m'imagino que l'Àlex el que vol dir, sí que és veritat, que la primera vegada que van fer aquesta prova sí que van repartir, o d'alguna manera es va explicar el perquè, no?
S'han repartit més d'una vegada.
S'ha fet publicitat, inclús ha fet alguna conferència, em sembla, informativa d'això.
Sí.
Ara això és el mateix que l'Iglesia, no? Tots els coneixem, els sons, no? De quan s'ha mort algú, de quan Hi ha la missa, de les hores, d'això, de l'altre, tots els coneixem. Doncs de la mateixa manera que fem casa amb això, també podem fer casa amb unes sirenes.
A les escoles, la canalleta, estan molt ben informats.
Sí.
Els expliquen i fan pràctiques. I...
De fet, una de l'Àlex que no es llegeix el paper, però nosaltres, que cada vegada doncs, que hem d'informar d'aquest tema, una de les recomanacions que es fa principals és que la gent no vagi a buscar els seus fills a les escoles. Exacte. Perquè ells saben molt bé el que s'ha de fer en cas d'accident, perquè cada vegada que hi ha un simulacre ells també fan un simulacre de confinament.
Imagina't l'embús de gent allà.
Sí.
Això. Però clar, és que estem debatint de què és el que cal fer quan sonen les sirenes, però és que el debat d'ahir és que les sirenes no van sonar.
No van sonar. Jo crec que ho han dit tothom, que hi ha un error de base, que és que aquest protocol està molt mal parit. Ja ho estan reconeixent. Però com que no s'havia trobat en cap ocasió posar la prova, doncs mira, i ara sortirà a saltar la guineu.
Però Jaume, portem al camp de Tarragona, en menys d'un any hi ha hagut 4 accidents químics. Des del juliol n'hi va haver a Miassa, al polígon a Carburos Metàl·licos a la Pobla amb un mort. El juliol n'hi va haver 2 més i ja s'estava debatent aquest tema del protocol.
Ja, però aquestes vegades s'havia activat el protocol, perquè hi havia fuites de gas fora del perímetre de l'empresa afectada i, per tant, corresponia fer-ho, no? Aquesta vegada, com que no hi ha hagut gas fora de l'empresa afectada, no s'ha aplicat. Clar, llavors s'ha posat en evidència de que no n'hi ha prou amb avisar quan hi ha fuita de gas fora. Hi ha altres coses que també afecten a l'exterior. La prova són els múltiples objectes que han sortit disparats i han caigut Déu sap a on. Un sí que se sap, dissortadament, sí, que va matar una persona. Llavors, l'afectació no és sols de gasos. Hi ha una afectació d'objectes que han volat. I en cap allà una altra afectació subjectiva que la gent, com que no ho sap, pateix i té por. El que també escapa dels àmbits de la companyia afectada és les flames i el fum. I això afecta molt psicològicament a la gent. A tothom l'afecta veure aquell... I això, clar, si tens la sirena que t'avisa i que recloguis a casa, doncs ja saps que hi ha un problema. I saps que les autoritats estan damunt i saps que està funcionant el protocol. Si no toca cap sirena, ni ningú diu res, al revés, encara hi ha missatges contradictoris. No? Que deies,
jo tenia...
Llavors, la finalitat d'aquest pla d'avís va coixa.
Jo tinc família a Andorra i automàticament, quan estàvem mirant TV3, doncs me van trucar molt preocupats, molt preocupats, perquè clar, pensaven que tots estàvem a casa, que no podíem sortir de casa, i tot això fa doncs que les notícies, perquè clar, tot això de les xarxes d'avui en dia sí que són bones per avisar-te i tot el que tu vulguis, no? Però clar, la gent confonen molt les notícies, no? Perquè ja es parlava de morts de primera hora, encara no n'hi havia cap, ja començava la gent a exagerar, no? Vull dir, la pilota es va fent grossa i grossa i grossa.
I les meves filles me van trucar a mi també.
És que la gent a les xarxes
sembla... Trucava de tot arreu.
La tendència, quan la gent posa coses a les xarxes, és coses que sonin. Per explicar una banalitat ja no s'hi posen, si s'hi posen és en rotunditat. Per posar coses que siguin... I si les poden aguantar una miqueta, doncs millor. Vull dir que
jo de totes maneres
la xarxa per fer sensacionalisme.
Tendim a exagerar sempre.
A fer sensacionalisme.
De totes maneres, sempre crec que sempre és millor que soni la sirena a que no soni. És el meu punt de vista,
Clar.
El meu punt de vista, sempre et quedaràs més tranquil si tu sents una sirena quedant a casa i després entrant per la tele o per la ràdio el que està passant realment, que no passi no sona, perquè si no sona i comença a sentir de que és tòxic, de que no sé què, de que no sé quant, de cara primer hi ha hagut una zona, una perifèria molt gran que ens hem de confinar, els altres no, i després ja et diuen que no, que ja està reduït i tot això, però tot això l'únic que crea és confusió i por.
Doncs llavors s'hauria de canviar aquest protocol de que només és per gasos tòxics, perquè com diu ell, Jaume, poden sortir altres coses a part de toxicitat i de flames i de tot.
L'impacte psicològic que no mata ningú, però també és molt greu. És molt greu que tu vegis allà i ningú diu res.
En primer instant també ja ho veiem de seguida per la televisió i tota la història, tot afecta, vull dir, les xarxes socials que van, que volen, i
a mi també m'ha quedat,
cridat
molt l'atenció, no sé si ho veus vosaltres, un mosso d'esquadra que ha sortit dient que no tenien caretes aquí per posar-se, els mateixos Mossos d'Esquadra. Sí.
Els sindicats han fet una queixa dels sindicats de Mossos d'Esquadra de que van anar a aquella zona sense estar suficientment protegits, no? I que es queixen de que...
Home, jo que no tinguin caretes a Barcelona, però aquí a Tarragona, que estan rodejats de química.
Els bombers ja en tenen, ja van preparats.
Els Mossos són
els bombers.
Sí, sí, els sindicats.
Els
bombers tenen de tot.
Però a veure, ells van allí, doncs han d'anar protegits també.
Jo voldria fer una observació. Estem parlant de les conseqüències i ningú diu res de les causes.
S'estan estudiant, no?
Encara no, encara no
saber. Sembla que no se sàpiguen. Sembla que no se sàpiguen encara les causes.
A veure, jo tinc una deducció ràpida i concisa, és que aquí hi ha hagut un fallo.
No, és que sempre, sempre que hi ha accident hi ha fallo.
Exacte.
El nivell de seguretat que tenen les químiques és que és indubtablement ha hagut un fallo. Ara s'ha de buscar les raons.
Jo no, i m'atreviria a dir que és un fallo humà, en el sentit que no vull dir que l'operador de planta s'ha equivocat i ha fet una pifiada, que potser sí, però un fallo humà és que s'ha fet un disseny que no és el correcte. O que s'ha fet un disseny que no bueno, teòricament tot havia d'aguantar, s'ha fet unes proves, però potser hi ha hagut un tema d'envelliment o de manteniment o de falta de materials adequats.
Molt nova,
Mira,
no
Iqua,
diuen que és nova aquesta
empresa. Molt nova, no, aquesta empresa.
Iqua fa 50 anys que fa òxid de tela. 50 anys que fa òxid de tela. O sigui, que té el cul pelat de saber com se fa l'òxid de tela. Aquesta planta, jo ja fa anys que estic fora de la química.
5 anys, diu que fa aquesta química.
Aquesta planta diu que es va posar en marxa el 17. És nova. Bueno, segurament que aquell ferro que tenien abans devia tenir un rendiment que no era l'adequat i van decidir que havien d'augmentar la capacitat, no sé, ells sabran per què ho van fer. Però aquell ferro que tenien abans va aguantar 40 i tants anys i no va passar res. Són 40 i pico d'anys fent un producte realment complicat, és l'única planta que hi ha a Espanya, i no els hi va passar mai res, amb incidències petites, però ni comparable a lo que ara. Ara, clar, una planta nova, doncs vés a saber, hi ha hagut un error, i ara, clar, hauran d'intentar averiguar, a veure qui ha fet aquest error, en què consisteix, i l'altra conseqüència que a mi m'esparvera, és que qui s'atrevirà a tornar a donar permís a aquesta gent per muntar una planta nova? Quina autoritat?
Perquè
n'hi ha d'autoritats i en donaran. A veure, jo us he escoltat a tots. Hi ha coses que sembla que sigui avui amb les tecnologies que hi ha, en casos així, que no estigui previst que totes les emissores de ràdio de la comarca i tal estiguin connectades, que en un moment així hi hagi una autoritat que es pengi el botó, talli l'emissió de tot allò i expliqui el que passi. Això no crec que sigui, avui dia no crec que sigui gaire difícil. Allò, de la mateixa manera que connecten en Tòquio per retransmitir una carrera de cotxes, això suposo que també a la millor no es pot fer. Jo dono aquesta d'allò que sembla que sigui una cosa així. Després, no ho sé, potser també hi hauria d'haver un tècnic especialista en aquestes coses de guàrdia les 24 hores del dia.
Hi és.
I aquesta persona...
El 112 hi és.
No, el 112 és un telèfon, no és un...
El 112 és un centre de control de tot Catalunya.
Bueno, doncs, hi hauria d'haver 112, que si totes les emissores parlen d'entrevistar, perquè hi ha una sèrie de senyors i senyores que les entrevistaven ahir, és la TV3, no? I això s'ha d'evitar. I aquesta persona que sigui responsable d'això, que sigui responsable, ben pagada, que foti una d'allò i tal i qual, i els polítics fins que no vinguin fins a les 48 hores, això també seria la segona part. Perquè llavors tothom vol sortir... Això és molt d'allò, no? De dir, ara pot ser...
Quan hi va haver el primer atemptat d'ETA, el primer, n'hi va haver dos. Quan hi va haver el primer, llavors jo estava allà a l'Ajo i es va parlar d'un sistema d'enviar missatges, SMS, a tots... Sí.
Avui ara, fa poques hores, ja el conseller d'Interior parlava de que segurament aquesta seria la mesura que s'hauria d'implantar.
L'alcalde de Tarragona hi va dir que
ho demanaria.
L'alcalde de Tarragona, el senyor Romà, va dir que ho demanaria. En aquella època sabíem que en altres llocs del món, més avançats que aquí, existia aquest sistema. Però aquí, llavors, aquella època estic parlant de, potser, de 30, fa 30 anys o 35, no sé, fa molts anys. Llavors...
Això era el 89 o por ahí.
Fa molts anys, ja no me'n recordo.
87.
Sí, el 87.
Bueno, llavors, la profusió que hi ha d'aparellets d'aquests, llavors no hi era. Qui tenia un mòbil?
Sí, clar.
Qui tenia un mòbil?
87, no...
Algú tenia un mòbil...
Jo no, des de luego.
No.
Més que mòbils eren walkie-talkie.
Llavors es va veure que no valia la pena perquè no tindria repercussió, perquè no s'aprofitaria. Llavors es va dir dels telèfons, i això ja es va veure que no funcionava. En comptes dels mòbils, perquè no existien, que hi hagués una trucada automàtica a tota la gent que tenia fixos. I es van veure molts problemes tècnics i es va deixar córrer. Però en altres llocs del món en aquella època ja es feia. I ara ho volen implementar aquí. Bueno, l'alcalde de Tarragona hi va dir que sí, que és una solució. Però això no treu-lo de les sirenes. Jo penso que està bé que hi hagi una informació amb un SMS, però les sirenes jo penso que és una cosa que és molt, molt pràctica, en el sentit de que impacta, la sents i saps de què va. I t'ho han dit abans.
I saps que t'has de tancar a casa.
I després rebre's un missatge...
Per confirmar,
pues ja està.
Per confirmar. Però el primer, la sirena, és jo crec que és fonamental.
Tot això que dieu són avisos, però això m'ha cridat l'atenció que dius tu, Jaume, que potser no hi havia pensat, que a veure, abans havia anat aquesta planta 45 anys manipulant aquesta mateixa...
Sí, sí.
I no havia passat mai res. No. Curiós, no?, amb una cosa nova i que hagi passat.
Per això dic que aquí, també, aquí això no hauria hagut de passar mai.
Clar, i també podria ser a nivell de personal no tan especialitzat.
No crec.
A més, ha
sigut
el reactor.
Perquè de contractes i subcontractes i tot això
no
pot tindre res a veure?
No crec. A veure...
No, és que no hi entenc res.
Els subcontractes, hi ha molta gent que no els agraden, perquè els subcontractes mimben la gent empleada. Si tu, ICO abans, si en recordeu quan va començar ICO, era un monstre. Tenia fusteria, tenia les seves grues, o sigui, perquè al mercat de Tarragona no hi havia... I ell es va preocupar de tindre gent per fer el manteniment. Clar, quan va començar a haver altres fàbriques, es van vindre aquí empreses de manteniment, entre elles l'Àlex, i llavors les fàbriques ja no van tindre el seu propi equip de manteniment. Trucaven a EMSA, trucaven a qui fos. Això no vol dir que quan venia EMSA ho feien pitjor.
Que jo ho he dit des de la més gran ignorància.
El que passa és que llavors la fàbrica X va deixar de tindre empleats directes i llavors havien d'anar a EMSA.
Sí, això més o menys ha passat en tot arreu, per exemple. Perquè la Seguretat Social, guardant les distàncies de molt diferent manera, clar, també hi havia la gent de manteniment, per exemple, que eren de la casa i després eren un equip de gent de fora, que venien quan se necessitava, vull dir, clar, en tot arreu això.
El que conec més d'allà, perquè hi ha un fill meu que fa 27 o 28 anys que hi treballa, que és BAF, hi treballen 1.600 persones, així, però només n'hi ha 600 o 700 que són de BAF.
Yeah.
Sí.
Com Repsol i totes les plantes.
A veure, si tu agafes aquesta persona i el fas fixo de la teva plantilla, te l'has d'empassar tota la vida. Vagi bé o vagi malament, que és el que fa l'administració, que s'ha d'empassar a cada mort, que bueno, en canvi, si són contractats, tu cada 2 o 3 anys, aquella companyia de manteniment li dius, escolta'm, torna'm a fer una altra oferta de manteniment. Mm-hmm. Posa't al dia.
No me pots comparar amb d'altres empreses.
Sí, sí.
I això és el que fan les empreses químiques, i ho fa tothom, vaja, no les químiques, ho fa tothom. Buscar gent especialitzada.
Mm. Aleshores, potser doncs, és algun defecte de la fàbrica o bueno, és a saber.
Això no ho sabrà ningú.
I la millor són...
No se sabrà, això.
Clar, però aquesta preocupació que expressa el Jaume, no? Perquè si anem a l'origen de tot plegat, clar, això també d'alguna manera... també crea una angoixa sobre
clar,
realment hi ha garanties de seguretat o estem segurs davant d'aquesta convivència amb la indústria química, no?
És, per mi, el principal problema que queda ara, a part d'ajustament dels morts i ferits, és aquesta confiança que fins ara hi ha hagut amb la indústria química, i ara que veus una planta que fa 2 anys que està en marxa, que vola, no? Això crea molts dubtes, molts dubtes. Llavors, clar, ara agafaran i investigaran plantes semblants arreu del món i els materials i no sé què i no sé quantos, però clar, els dubtes per esveir-los farà falta una...
Bueno, però també gràcies a això potser, per això que dius que es faran investigacions i tal, s'investigaran possibles accidents que podrien succeir, sí, que a partir d'aquest moment no succeïran. És allò de que no hi ha mal que per bien no venga.
Esclar,
no?
Que es duran mirar les mesures de seguretat. Però crida l'atenció, no?, que 40 anys amb una planta manipulant... Això és etilè, no? L'òxid d'etilè no hagi passat res, i en 3 anys aquí peta.
Alguna coseta els hi passava.
I si n'han entrat... Ah, i si n'entran dos coloms
zero,
a la fumera
no
i a patat.
Avaria, sí, però...
però coloms fa molts anys que n'hi ha.
Però no n'ha entrat mai a la fumera, home.
I nosaltres, els tècnics, sempre diem això no hauria hagut de passar. Perquè la tecnologia moderna té mitjans més que suficients perquè això no passi.
Però el risero no existeix.
El risero no existeix.
No
existeix.
No existeix.
No existeix perquè, a més, qui et diu... Ara tenia una bestiesa molt grossa, que, com que és molt grossa no la dic, però qui et diu que un pilot com aquell alemà que es va tornar boig i va fotre a estrellar l'avió en contra una muntanya? Això no es pot preveure. Aleshores...
I a Cristo no hi pots fer res.
Doncs, sempre hi ha coses que no es poden
preveure. Un
terratrèmol
tampoc
no
hi pots fer res, un llamp tampoc no hi pots fer res. Però aquestes coses no haurien de passar.
A la persona que li cau un llamp damunt i queda patidifusa, no li vagis a dir que hi ha més possibilitats que et toqui la loteria que no pas que et caigui el llamp, no? I és veritat. I la tecnologia falla aquí i falla tot arreu. A l'AVE alemà, se li va trencar, deu feia 8 o 10 anys, una roda quan anava 200 per hora, amb la mala sort que en comptes de ser el camp hi havia un túnel a davant. I clar, com que anava descarregat, tots els altres vagons van fer així. Hi va haver més de 200 morts. I era Alemanya. I suposo que també tenen...
Fa lluny a tot arreu.
Però això et dic, aquestes coses no es pot dir. Jo crec que la indústria aquí està molt, molt, molt especialitzada i molt... I en fi, que està a l'alçada d'allò, perquè la majoria d'aquestes indústries que tenim aquí són de multinacionals, el que vol dir que tenen plata a la Xina, al Japó, a Corea, a Alemanya i aquí. I els protocols són els mateixos.
Les estadístiques
d'accidentes...
Aquí a la Indústria Química de Tarragona estan a nivell de les millors del món.
Clar, home. Quan passa una cosa així,
no vol dir que...
Jo no tinc por, Jo no tinc por. Jo, que he treballat molt a les indústries, he vist sempre que la seguretat d'aquelles plantes estan no 100%, perquè ja
es mai
veu,
és el 100%.
Ja veus el que ha passat, no? Però estem molt segurs, Estem molt segurs.
Home, fa molts anys que es conviu, amb tot això, vull dir, segurament que hi deu haver gent molt interessada que estiguem segurs.
Home, clar.
Conviure.
Ells mateixos.
I permeteu-me...
El mateix director de la fàbrica que té el despatx al costat de la fumera d'aquestes...
No sé, el tema, i ara ja no, aquí no sé si Jaume ens pot ajudar una mica, l'òxid d'etilè i el fet de que es parli amb aquesta rotunditat de que aquella flamarada era innocua, Jaume...
És innocua quan ha cremat, llavors es converteix anhídrid carbònic i marxa com si fos un altre combustible. És com un altre combustible. El perill el té quan no encara ha cremat. És tòxic. L'òxid de etilè és tòxic. Si tu inhales òxid de etilè, t'hi quedes, és tòxic.
Si obres una bombona de etileno...
No, aquest és òxid de etilè.
Ja hi va dir, d'acetileno, i estàs en un lloc tancat,
I el gas i el fum que es despèn de la deflagració...
Bueno, que llavors ja la teoria és que, a veure, si crema bé, doncs no passa res, els hidratilers es converteixen en anhídrid carbònic i ja està. I el problema és que la combustió no és una combustió sana, o sigui, no és un cremador adequat per hidratilers, és un foc d'un dipòsit que s'encès i aquells núvols que surten d'allí... El dubte és si no hi ha alguna part del núvol que no està ben cremada.
No s'acabi de cremar
que no,
tot.
Que no ha cremat bé.
És diferent.
Però clar, com que el fum afortunadament tirava amunt.
Sí, com que no feia gens d'aire...
No, veia... A més l'aire es veu que anava cap a mar. No?
Després diu que anava cap a mar.
Anava cap a mar. La direcció sí. De l'aire era cap a mar.
En què es diferència l'òxid de l'etil?
El pròxim que compris, doncs espera't una mica a comprar-lo, perquè
no
sigui
d'aquí.
No, contaminat.
No, perquè no cobrà encara.
Bueno, sí, és l'etilè... són diferents, són dos gasos diferents.
Val.
O sigui, l'etilè té unes propietats...
Perquè deien que era etilè, no?, el que van posar a la bomba els de l'ETA, llavors, el que sortia d'allí.
Ah, etilè, sí. Deien, quan van rebentar les canonades, era etilè.
Era etilè.
Sí, etilè. Però tot ve del petroli, llavors el petroli li fan...
Es converteix o ho converteix en una cosa o una altra.
L'arbre genealògic d'una família, no?, que hi ha un tronc, i comencen a sortir rames.
I cada rama és una cosa.
L'arbre genealògic, per d'una forma de l'etilè, sí. és increïble, és increïble. De l'etilè, quan comença a ramificar, és increïble la quantitat de productes
que
de tota mena que arriben a fer. Des de cosmètics explosius, de tot, insecticides, medicina, de tot. És increïble. I l'òxid d'etilè és un dels principals derivats d'aquest arbre.
Sí, sí.
Ben tractat és útil, mal tractat doncs...
És el que va passar ahir.
El que va passar ahir. Passa això.
I tornant una mica al que dèiem a l'inici, no?, i al fet de que sonessin no les sirenes i la confusió que això ha generat, clar, l'altre debat és en cas de que s'haguessin activat també, com hagués reaccionat la població, no?, perquè dintre d'aquesta confusió i d'aquesta angoixa potser també hagués estat contraproduent, perquè
més.
Dintre del que parlava l'Àlex, hi ha molta gent que potser no sap què ha de fer en cas de que sonin les sirenes, no? I ens trobem una altra vegada amb episodis d'histèria col·lectiva com els d'ara fa 30 o 40 anys, no?
Això també ho he sentit, eh?
La sensació és, estem realment preparats per assumir de manera racional un accident greu químic?
No. Jo crec que no. Això també ho he sentit comentar. Si haguessin sonat les sirenes, encara hi hauria hagut més pànic del que hi va haver. No ho sé.
Més pànic no ho sé, però que algú hauria agafat el cotxe, sí.
Home, és imprevisible.
Avui hi havia entrevistes que algú deia... Jo, com no m'enteré, si no cojo el cotxe me voy. Mm. Jo ho dic en castellà perquè ho he dit en castellà.
El millor que tenia que tocar el botó de la sirena també va agafar el cotxe i va fotre el camp.
Sí.
Jo no sé.
Que mala leixa tiene l'amigo, eh?
Home.
Jo sí que recordo perfectament aquesta de l'atemptat d'ETA. A més, es veia des de casa molt bé. Jo hi vivia, allà n'hi havia el camp del Nàstic. I la quantitat, llavors no hi havia tantes xarxes socials ni tantes coses. L'única manera d'anar i baixar de Sant Pere a Sant Pau era la carretera aquella, allà n'hi havia el camp de l'Nàstic i els cordells a davant. Jo vivia allí amb un sisè pis, se veia perfectament les d'allò, i gent que baixava de Sant Pere i Sant Pau i pitades i d'allò, no sé si hi va haver enganxades o d'allò, que si deixen passar a mi, no? I total, res. Res, jo vaig veure allò, van dir no sé què i van anar a dormir.
És curiós aquell dia que podia haver hagut morts a la carretera.
Sí.
Podia haver hagut morts perquè va sortir un munt de gent.
Sí, i no t'ho dic.
I arribaven a Montblanc i arribaven... I l'altre dia no hi havia ni un accident.
Veritat, sí.
I va sortir la gent corrents, eh? I no va hagut... ningun accident.
Jo tinc una anècdota graciosa d'això.
Molt curiosa, digo. Se pensen que van a morir per això i se van a matar en la carretera.
Sí. Jo tinc una anècdota d'això, que estàvem llavors vivint allà a la carretera de Reus, allà on estàs tu, a prop, no? El bloc aquell de Feliu. El primer lloc que vam viure va ser allí. I va passar, a la nit, van passar cotxes, com diu ell, un munt de cotxes, eh? I n'hi havia un que portava una gàbia amb un ocell a fora del cotxe, no?
I el comerç si s'ofegava.
Sí, els van preguntar, i per què porta aquest ocell? Home, diu, perquè si és tòxic el gas que hi ha per aquí, l'ocell la palmarà i llavors nosaltres...
A les mines de carbó...
Imagina la manera de pensar.
Tenien moixonets. A les mines de carbó tenien una gàbia amb un pardal.
Abans dels moixonets...
Aragonesa té una imitació d'això que hi ha en Bèlgica, les boles esses.
Ah, l'àtomo de carbó, de ferro, sí.
Hi ha allí, com palomes, com colons, i és per si hi ha algun... Ja.
Si marxen...
Si, no si marxen, si marxen o si caen. O si, caen. Si, si caen...
Les, abans de... d'això que deies tu del, del moixonet, s'aprovava amb condemnats a mort.
Ah, la mare de Déu.
No, 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 sense mare de Déu.
No, no, ja, ja.
Que si petava, ja com que era condemnat a mort, és ja estava, igual. I si es va bé, l'indultaven. No és conya, això està documentat.
Jo em pensava que anaves a dir, no, no, per exemple, no, no. El meu padrí que feia mines portava sempre un llum.
Sí,
no, si el llum s'apagava...
Llum de carburo.
Sí, llum, no, d'oli, bueno, sí. Si s'apagava, volia dir que tenia de tirar
mitjana,
molt.
Després, quan van descobrir que amb un ocell ja tenien prou, i era més barat.
Oi, oi, oi.
No, 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 és, no, això sí, són curiositats.
Crec, crec, sí, sí.
Un dels temes també que es comença a comentar és la immediatesa que hi ha entre la indústria química i la població. Per exemple, doncs, Torreforta, Bonavista, la Canonja, estan damunt mateix, no?
Damunt, ah, bueno, damunt. Sí, estan molt a prop.
Clar,
I naltros estem també...
Bueno, naltros és
molt
difícil.
Línia.
Jo recordo les fàbriques, les grans fàbriques d'Alemanya, la que era més gran, la Hest, ara ja es va desmembrar, que hi havia 10.000 treballadors. El turno eren de 10.000. I estava rodejada de...
Sí. Sí, a Alemanya, totes les fàbriques. Jo he passat per
la Baf.
Escolta, allò és grandiós, allò és un poble. Sí. I l'autopista passa com d'aquí, el cruce d'aquí baix.
Clar, no, no, sí. Clar, dius, millor que no hi fossin, no? Però, dius,
però quan, si, estàs, normal, no? Quan estàs en poc territori, després hi ha molt allò dels porcells monegros, sí, home. Allí aniran, sí, a treballar 1.500 paios i no hi ha ni aigua ni res.
I els que són més vells, ens recordem que quan es va muntar l'aigua, que va ser la mare dels ous que va començar, allà ens va muntar l'aigua, era un descampat que no hi havia res. Allí no hi havia ni carretera, ni edificacions, només hi havia garrofers de secar, allà era...
Allò, des de la sortida del pont del Francolí fins a dalt a la pujada de la Bonavista, allà absolutament res.
El Monegro on s'hi posarà el Vox, a tots els catalans independentistes.
Clar, llavors,
una reserva índia.
La població anà creixent, rodejant a
clar,
les fàbriques.
Allí se van... De les primeres indústries que hi va haver, que avui no sé on t'ho he llegit al Diari de Tarragona, la Ciata, que feia cotxes,
sí, sí,
derivats dels 600.
Sí, sí.
Allí va ser, i després, bueno, se n'hi han posat un munt, o s'hi han posat indústria, o s'hi han posat aquests grans supermercats, clar, on va aquesta gent? Allà n'hi ha gent que vinguin a consumir.
Si no, però fots, em refereixo que, sí, que realment, quan se va instal·lar, ja es va posar en un lloc apartat de la població.
Ja.
Per anar de Tarragona a Salou, hi havia una carretera que no tenia ratlla al mig. Recordo perfectament.
És que, també,
com era d'ample. La ratlla al mig que no n'hi havia.
On hi ha el tanatori, que tots hi hem anat aquests dies perquè s'han mort molta gent de Montsentí, aquells plataners, allò era la carretera nacional, Barcelona-València.
Sí, 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 sí.
I estava així.
Sí, sí.
Però, esclar, llavors passava un cotxe cada...
Passava per dintre la Canonja, cada... per dintre Vilaseca.
Per dintre Vilaseca es va fer el desviu l'any 1900... 48 o 49, perquè el carrer Major era la carretera...
Un mes tard, eh?
No, el 48 o 49. Després t'ho diré fora de micròfon, perquè n'estic tan segur. I, clar, venia en carro i un camion, i au, qui tira enrere? El pagès deia que no.
Cert,
el camion, tampoc. I llavors va ser quan van fer el primer desviu, que avui ja ha quedat dintre de Vilaseca, i el segon també ja ha quedat dintre de Vilaseca.
Per cert, que finalment diuen que treuen la via, no? Ja, de Salou?
Encara no saben.
La via,
jo aquests dies m'ho foto.
De moment
perdó. Estació, vull dir. No?
Sí, teòricament l'han de treure. Estació.
No, ja no, des d'aquest dilluns ja no hi ha
trens, estació. No?
Jo aquests dies veia el diari i cada dia...
Jo tampoc ho entenc, això. Ho enteneu, vosaltres, això de...
Això no. L'aire.
Què?
No l'entenc.
No, estan aixecant les vies o van a començar a aixecar?
Sí, no, és que ja estava previst així.
I ara els alcaldes ara diuen que no.
Això ja és,
sí,
això
perquè,
ja és polític,
perquè volen, volen aprofitar la traça i alguna via per posar-hi un tramvia.
Ah, un tramvia. Estava farien una via verda, jo.
No. Tramvia, sí, però...
A veure, jo aquests
si
dies...
Si això del corredor ha tardat 20 anys... Sí.
Jo tramvia... aquests dies que deixo en ser una mica, cada dia surten gent de tota mena dient la seva sobre les vies i sobre això i sobre allò. Doncs vale, que diguin. Jo no dic res, jo ja ho sé, el que passa. Però és així. El primer que passa, i penso que aquí ho he dit alguna vegada, que Tarragona té AVE gràcies a Jordi Pujol. L'AVE, que té d'anar el més recte possible, de Lleida anava a Barcelona, i per vindre a Tarragona va haver de fer així. I Jordi Pujol, tant si manaven els socialistes com si manava el PP, tenia... Llavors només hi havia un partit que els tingués, que era Convergència. I va dir, o hi ha AVE a Tarragona o no en deixo fer cap de govern. No així, vol dir que lo bèstia. I van fer l'AVE a Tarragona i va vindre així i tal i qual. Ara, tot i amb això, doncs encara hi havia gent que deien que l'estació havia de ser de sota el circ romà. Que encara n'hi ha de gent. Que ves, allà en van fer l'estació. Doncs el puesto que els hi va ser relativament més baratos, perquè allí les expropiacions devien anar a pèl en 10. Ara imagina't que haguessin anat tirant avall i que tenen d'indemnitzant tots els propietaris que tenen hortes al Francolí, etc etc. Es va fer el que es va poder, i gràcies a Jordi Pujol. Potser ha fet moltes coses malament Jordi Pujol, però aquesta és gràcies a ell. El problema de l'estació de Tarragona, aquesta de la... no és l'estació, és la carretera que hi va. I aquí és una carretera de dos carrils cap allà, i allò, i quan surts de la rotonda aquelles estessin arreglades, el segon problema...
I un aparcament.
És el que anava a dir, el segon problema, el pàrquing. El pàrquing, com que és de Renfe, t'hi fa ser. Bueno, si compres bitllets de primer i tal, és gratis dos o tres dies. Però és que allà davant ja fa dos o tres anys, no sé de quin poble és, Castell, ai, Puigdelfí o no sé què, a la sortida a la dreta hi ha un garroferal mig abandonat i tal, que hi volen fer un pàrquing d'allò, i no sé quins permisos. Tu creus que allò és normal? Allò hi fots dues màquines excavadores planes, i fots una d'allò i tal, i ja comences a tindre un pàrquing i poses... O sigui, no pot valdre... No és fer un pàrquing avall, és fer un pàrquing... No sé si és l'Ajuntament aquell, si és l'altre, si és la Generalitat, el Consell de Ministres o el Govern del Japó, que allò està encallat. I clar, anar a l'estació del Camp de Tarragona, que si hi hagués una autovia i una bona carretera...
Te trobes tota la carretera ple de cotxes.
Sí. Veus, això és una cosa que jo no hi he entès mai. Jo veia allí aparcats, no sé si és que són robats o què, cotxes que valen 200.000 euros, allí aparcats, per no gastar 20 euros al pàrquing. Això és... Per mi és molt miserable. Jo tinc una merda de cotxe i vaig baix. Sí que només hi estic dues o tres hores, o algunes vegades hi he estat dos dies. En fi, això són coses aquelles que els designis del Senyor són inescrutables. I allò, el problema que té, després, el problema quan se va també projectar aquella estació, encara estàvem en auge, no havia vingut la crisi. Potser si no hagués vingut la crisi ja hi hauria urbanitzacions, hi hauria altres coses per allà. Ara sí que està al mig d'un camp robat, perquè era el terreny més barat. Això és així, però bueno. I es dic, si tenim AVE, és gràcies a Jordi Pujol. Això no us capi de cap dubte.
De totes maneres, el tema de l'AVE, el concepte, hi ha molta gent que diuen que és la cagada més gran que han fet els governs espanyols els últims anys.
Per?
La cagada de l'AVE. És una cagada.
Per?
Perquè les exigències de l'AVE va a 300 per hora,
sí.
I els intercits alemans van a 250,
sí.
Les diferències que guanyes són no massa, són assumibles. El que perds de temps és assumible. No són grans quantitats de temps que perds anant a 250 comparat amb anar a 300. En canvi, el manteniment és brutal. D'anar a 250, anar a 300, el manteniment diuen que es duplica.
Ah, sí?
Ostres, sí, diu, el manteniment del sistema d'anar a 250, passar a 300, que a vegades va a 305, a 310, i a vegades no, que val el doble. I la infraestructura no val el doble, però molt més cara. I dius, i per anar a guanyar què? Per anar a guanyar potser un quart d'hora tinc aquí de gastar recursos. Bueno, qui va ser que va dir que valia 50.000 euros un quilòmetre d'autovia? El ministre nostre, el conseller de territori.
De les autovies.
De les autopistes. Diu, val entre 50.000 i 100.000 euros any el manteniment. Doncs imagina't
l'AVE.
Imagina't l'AVE.
Ja.
Imagina't.
Hi ha molta gent que la posa entre dit l'AVE.
Sí, perquè no l'agafen.
Bueno, però si s'hagués fet, per exemple, tota la línia antiga, fer un nou, o tot, i era això que deia, d'arribar a la velocitat de 250, imagina quin estalvi de fer tota una cosa nova per anar només a 300. Això és el que jo vull dir.
Ja t'ho explicaré.
El TGV, el tren d'alta velocitat, el TGV, el que va de Barcelona.
El TGV, el de França.
Aquest que n'hi ha una tarda de Barcelona a València, agafa 250 per hora. Ja. I aquest, i és una velocitat ràpida, i les vies són no diré que estàndards, però no tenen les exigències dels 300 aquests i pico per hora que agafa l'AVE.
I es va haver de fer tota l'estructura nova, tot nou i tot sencer.
Bé, ens queden 10 minuts aproximadament. Abans d'acabar, recordar que aquest dissabte obrim la Festa Major d'hivern, amb el pregó, càrrec del senyor Poblet, que veurem que és el que depara, aquest pregó, doncs que promet, no?, tota una institució política al territori, que vindrà a obrir aquesta Festa Major d'hivern. El divendres també recordar que hi ha actes previs, per exemple ara aquí una estona hi ha el lliurament de premis als superlectors a la biblioteca, però el divendres hi ha una xerrada a la Societat del Casino sobre Pere Caselles, que va ser l'arquitecte que va dissenyar les escoles velles, ara que commemorem el centenari, que crec que també serà interessant, i evidentment doncs, a banda del pregó, les distincions honorífiques, hi ha aquest sopar també del centenari de la inauguració de les escoles. Hi ha diversos actes el diumenge, un d'ells també es commemoren els 40 anys d'ajuntaments democràtics, aquí es farà un acte a l'Ajuntament de Constantí, amb la senyora Montserrat Duc, i el dilluns, el dia de Sant Sebastià, a banda dels actes solemnes i tradicionals, tindrem també aquesta inauguració de l'exposició dels 100 anys d'escoles públiques, amb fotografies que ha portat la ciutadania, i amb la inauguració d'una placa també commemorativa d'aquest centenari. Crec que serà un acte també interessant. No sé si teniu algun... Heu pogut veure el programa, si hi ha alguna activitat que tingueu apuntada que sigui especialment interessant, que us interessi veure aquests dies.
Bueno, intentarem anar al
màxim d'allòs possibles.
Jo he vist el fulletó, el tríptic aquell, i està molt ben aclarit tot.
Sí.
Bé.
Cadascú, no?
Sí, vull dir, pregó, sopar i després ballaruga i ja està.
Sopar, si voleu veure a l'Obdúlia com a protagonista del vídeo del centenari.
Que balla, que balla.
Protagonista, sí. No, balla, és projectar un vídeo.
No, és un dels testimonis d'aquests 100 anys d'escoles públiques, Constantí.
Jo tinc curiositat de... Per això aniré a veure l'exposició aquesta.
Sí. Per veure'm a mi?
No, per veure tota l'exposició, sí, i al mateix temps
sí, és bonic, material,
les fotos que
tota
tu
història,
has participat, sí. I tal, a veure si les puc localitzar.
On sí. Està l'exposició? Allà?
A les escoles.
A les escoles
mateixes.
Sí.
A les mateixes escoles.
Bueno, les mateixes dels 100 anys, no. Les de Ramon Berguedà.
No, aquesta exposició la faran allà.
Ah, sí?
Al Ramon Berguedà n'hi ha una altra, sí, que ja es pot veure,
Sí, ja l'he vist.
Que és de material escolar
d'antic.
Doncs
em pensava que era l'únic.
No. L'exposició allà... on es podran veure les fotografies,
sí, allà...
és a les escoles. I s'inaugura el dia 20, el dia de Sant
Jordi.
Allà n'hi ha la residència.
Jo
sí,
no ho entenia, em pensava que era allà baix. No.
Sí, el centre de dia i la guarderia.
Sí, sí, molt bé. Més al poble, diríem.
Sí,
més allà on toca.
Allà on s'ha de fer, no? Que és on es va inaugurar.
Sí, em sembla que també hi ha portes obertes, no? Un dia, Sencelles.
Aquest mateix dia, després d'inaugurar aquesta exposició, hi haurà portes obertes a
Sencelles, sí.
A Sencelles i a la Llar d'Infants i al Centre de Dia.
No, però vull dir Sencelles.
Sencelles, sí, cada any per Sant Sebastià. El que passa que aquest any, com que els dilluns
fan festa,
la jornada de portes obertes es passa el diumenge, dia 19. Normalment coincidia amb el dia de Sant Sebastià, que es podia visitar Sencelles gratuïtament,
sí,
a portes obertes. Aquest any els dilluns tanca Sencelles i es farà el diumenge, però també es farà aquesta jornada.
Sí, no, ho he llegit també en el programa, per això ho deia.
Això dels ajuntaments democràtics, Jaume, que tu has estat un protagonista també de...
Sí, Àlex també.
Estàs a l'Opuscle en alguna fotografia d'aquells anys en què vau ser regidors i també és interessant, no? Això de commemorar aquesta efemèride. Evidentment el centenari de les escoles pel que va significar, no? A nivell de progrés, doncs s'ho menja tot.
El saló de plens queda molt petit allò, no?
Sí, és que realment clar, els 40 anys es podien commemorar en qualsevol moment i de qualsevol manera, no sé...
No, però em refereixo que és un acte que molta gent hi estarem interessats I el saló de plens és molt
igual
petit.
Tenen que
serà
cua.
El saló de plens, doncs,
sí,
aquest any.
Sí, 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 sí.
Per això que és molt petit,
sí,
allò.
Que és petit. Sí. Sí.
Bueno,
abans
de
feia
el pregó
de festa sempre es feia molt petit.
Abans es feia allí.
I tant.
Sí, però la gent dreta per les
no
escales...
No sé que havia allí. Sí.
Bueno, no sé que havia. Bueno.
Bé, doncs ja ho sabeu, del 18 de gener, en què obrirem oficialment la Festa Major amb el pregó, fins al 2 de febrer, doncs gairebé una trentena d'activitats aquest any amb aquest centenari de les escoles com a acte central i també doncs, amb les activitats tradicionals de sempre. Ho explicarem el dimecres que ve, si us sembla, que parlarem doncs, de com ha anat el pregó, de com han anat els actes de Festa Major i en parlem el dimecres. Gràcies Àlex, gràcies Jaume, gràcies Obdúlia, gràcies Javi, gràcies Javier Gavaldà i gràcies també a la Noelia Silvero al control tècnic. Tornem la setmana que ve. Bona setmana i bona Festa Major.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia, tot ho trobaràs a Constantí Ràdio, 20 anys en sintonia amb tu.